Tot costa.
Com tots ens imaginàvem, la selecció espanyola, amb o sense Lamine Yamal, és el dia i la nit. I això que només va jugar 45 minuts. Res de nou pels culers, perquè al Barça li passa exactament el mateix. És una sort tenir-lo i el repte és no dependre'n exclusivament.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. Primer Tot Costa ja oficialment de l'estiu i el dia que l'Argentina, és a dir, Leo Messi, juga el segon partit del Mundial.
El Mundial al Tot Costa.
Els nostres ulls en aquest Argentina-Àustria, que és a punt d'arrencar, seran els del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Ho dic bé, a punt d'arrencar.
Sí, just en aquests instants, primera pilota que toca l'Argentina, que compta, evidentment, amb Leo Messi en el seu 11 titular contra Àustria. Les dues seleccions es planten amb 3 punts. Les dues van guanyar el seu primer partit de la jornada 1 del grup J, i per tant, doncs, qui avui guanyi tindrà moltes opcions de quedar primera de grup. Empat a 0, primer minut de joc.
Juga, evidentment, Leo Messi. Alguna qüestió que et cridi l'atenció de l'11 d'Scaloni?
Julián Álvarez encara no és titular. Juga al davant Lautaro Martínez, el jugador de l'Inter de Milà, amb un mig al camp d'aquells contundents, amb Rodrigo de Paul, amb McAllister, amb Enzo Fernández i el jugador de l'Atlètic de Madrid, Thiago Almada, i en defensa, Emiliano Martínez a la porteria, amb Nahuel Molina, el Cuti Romero, Lisandro Martínez, i al lateral esquerre de l'Olímpic de Marsella, Facundo Medina, que substitueix el lesionat Tagliafico.
Molt bé, doncs 0-0, l'Argentina, que ja té 3 punts del debut contra Algèria. Evidentment, si guanyés avui es classificaria i probablement també ja com a primera de grup, amb el creuament, o no, sembla que no, amb Espanya, els setzens de final sobrevolant l'escena, en cas que una de les dues la cagui i no sigui primera de grup. Més enllà d'aquest Argentina-Àustria, Sònia Gelmà, Chattanooga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Repassem amb la Sònia, com ho fem cada dia, la resta d'informacions.
Si no et fa res, primer expliquem on soc, bàsicament perquè, si no, els espectadors d'Esport 3 segurament no entendran res. Això que hi ha aquí al darrere... Sí, estic a l'estació de tren de Chattanooga, la Chattanooga Chuchu, perquè és el cor de la ciutat, es va fer molt famós en el seu dia, perquè aquest tren anava des de Cincinnati fins a Chattanooga i a l'inrevés. I aquí la Federació Espanyola de Futbol ha organitzat un dinar institucional amb els mitjans de comunicació, un dinar que sempre es fa en totes les grans competicions, i després parlarà el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luzan, i per això som aquí avui, no pendents, per exemple, d'aquesta Argentina-Àustria. Ara ja sí.
Els trens de Chattanooga van a l'hora?
Els trens van a l'hora... Bé, això és una antiga estació de tren. Vull dir que, evidentment, no està en funcionament ni aquest ni els que hi ha... Vull dir que no et cedi ben bé, però en principi aquí tot funciona bastant bé, d'inici.
Molt bé.
Després ja hauríem de veure-ho, eh? Chattanooga Chuchu, aquesta és la música que ràpid aquí al Salva, perquè va fer molt famosa aquesta cançó de Chattanooga Chuchu.
Sí, sí, ja no és la primera vegada que ens la punxa en aquest...
No ets gran fan,
en
no?
En aquest Mundial. En fi, ara sí, repassem la resta de l'actualitat mundialista amb la Sònia Gelmà.
Resultats.
El grup H, Espanya 4, Aràbia Saudita 0. El primer gol el va fer Lamine Yamal, ara de seguida en parlarem. Els dos següents, Oyarzabal, i un últim en pròpia porta, de xut de Cucurella, també en aquest mateix grup, Uruguai 2, Cap Verd 2. També en parlem ara. Espanya lidera el grup amb 4 punts, però l'empat a l'altre partit no permet que ja estigui classificada. De fet, encara podria quedar tercera si perd contra Uruguai a l'última jornada i Cap Verd guanya l'Aràbia Saudita. El grup G, Bèlgica 0, Iran 0. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb un home menys. I Nova Zelanda 1, Egipte 3. Un partit molt divertit, especialment en els últims minuts. No es va acabar movent el marcador. Egipte 4 punts, Iran i Bèlgica amb 2 punts. Nova Zelanda es queda com a selecció última amb un punt. Per cert, que va ser el segon i últim partit d'Iran a Los Angeles, el tercer és a Seattle, una mica més lluny encara de Tijuana, a Mèxic, on es troben concentrats i on només els deixen entrar i sortir pels partits.
A terra, dins de l'àrea de penal, Lautaro Martínez, Bernat, és penal?
Per mi sí, veurem si l'àrbitre no l'ha concedit, veurem si des del VAR li fan rectificar la decisió, una entrada per darrere de dos defensors d'Àustria que han acabat a terra amb Lautaro, que ha quedat estès queixant-se del turmell. M'ha semblat força clar, i jo crec que és una falta que, si xiula al mig del camp, és claríssima, si passa al mig del camp, i veurem si hi ha rectificació per part del VAR perquè el vagi a veure-ho.
No sé si els salvarà, per mi també és penal, que no sé si els salvarà que un toca pilota,
sí,
però jo diria que passa... després de travar... Vaja... Primer toca la cama i després la pilota.
Fan un petit entrapà de cames, de peus, els jugadors d'Àustria amb Lautaro.
Lautaro s'ha fet mal, l'àrbitre no ha assenyalat res i diria que amb l'estona que fa que ha anat a terra el davanter argentí, això quedarà... Sí, sí, l'àrbitre farà vot neutral i s'ha acabat el broquil. 0-0, Argentina-Àustria, clavat al 5 de la primera part.
Agenda.
Més enllà d'aquest Argentina-Àustria, imagino que també estareu molt pendents i us quedareu avui a veure a les 5 de la matinada el Jordània-Algèria, l'altre partit.
D'aquest sí, sí.
Grup, avui també a les 11 de la nit, França-Iraq, aquest sí que és sí. Bo, bàsicament per França, evidentment, perquè és una de les atraccions veure aquesta davantera en aquest Mundial, i a les 2 de la matinada Noruega-Senegal. Aquí, bé, si no teniu gaire son, és un bon partit.
Aquest també
és un
mola,
bon
sí, sí.
Partit. Compte per això, perquè no us puc garantir que comenci puntual,
no?
Perquè hi ha advertències de forta pluja a la zona de New Jersey, que és on es juga el partit. De moment són advertències a l'hora d'anar cap a l'estadi. I és cert que fins al moment el temps ha respectat força aquest Mundial i no hi ha hagut retards, però la climatologia en aquest partit concret no és especialment bona, per tant, veurem si comença puntual a les 2 i que no hi hagi problemes.
Doncs esperem informació de la Sònia Gelmà, perquè quan acabi França, calculo que serà la 1 i serà el moment de decidir si allarguem o no fins les 2. Bernat, l'àrbitre, se'n va a veure la jugada.
Sí, des de la sala VAR, del VAR li han dit que s'ho vagi a mirar perquè hi ha possible penal. Per mi, insisteixo, és penal sobre Lautaro. Veurem si l'àrbitre, que és l'egipci, per cert, Amin Omar, un àrbitre egipci, veient la repetició que li ofereixen a través d'aquest monitor que hi ha a la gespa de l'estadi de Dallas, on es disputa el partit, decreta el que en directe no ha vist, que seria aquesta possible pena màxima, que m'imagino que veurem llançar-la a Leo Messi.
Sí, sí. No, no seria el primer àrbitre... Mira, ara ja va anunciar el veredicte. No seria el primer àrbitre que no fa cas de la recomanació del VAR. A veure què diu l'egipci.
Primer, recordem que ho diuen la... Sí, sí, és penal. Ho ha dit anunciant-ho per megafonia i assenyala penal a favor de l'Argentina.
Doncs el xutarà, evidentment, Leo Messi. Mentrestant, mentre agafa la pilota el crac argentí, anem a Barça.
El protagonista.
Lamine Yamal, perquè el jove davanter del Barça va ser titular de l'Aràbia Saudita, va marcar el seu primer gol en un Mundial, centrada boníssima de Oyarzabal, arribava al segon pel Lamine Yamal per rematar amb la dreta i fer el seu primer gol en un Mundial. I la confirmació en dia més que Lamine ja és a l'altura dels grans cracs mundialistes quan a seguiment i quan a impacte, jo diria.
Per cert que... Per uns dies guanya Lamine, però Lamine i Messi van fer el seu primer gol al Mundial amb 18 anys i 11 mesos. I els dos amb el dorsal 19, el 10 de l'Argentina, Bernat, a punt de xutar el penal.
Doncs sí, serà l'oportunitat per l'Argentina d'avançar-se al marcador. Són pràcticament el minut 8 d'aquesta primera meitat, Argentina-Àustria. L'àrbitre ha acabat assenyalant penal després de revisar-ho a instàncies del VAR. Leo Messi amb possibilitats d'avançar l'equip argentí, el 10 d'Argentina, mirant cap a la pilota, cama esquerra, xuta, i la pilota se'n va fora. Ha fallat Leo Messi el penal, que hagués pogut significar el seu quart gol en aquest campionat del món. No ha estat encertat el millor jugador de l'història.
Sí. Ha adoptat, la veritat és que la pilota crec que acaba tocant el pal, llepant el pal per la part exterior, però...
No l'ha llançat bé,
No, em fa l'efecte que ha estat massa pendent del porter i quan ha vist que el porter anava al costat que havia triat ell, vaja, que ha fallat Messi, un xof important en aquest inici.
Jo he rememorat les èpoques que Messi picava els penals amb el Barça, que sempre feia patir molt.
Sí, home, sí. Tot i que crec que el percentatge era superior al 80%.
Sí. No.
Bé, el Bernat no era fan del Messi, xutador de penals. Té encara 81 minuts per arreglar-ho. De moment, Argentina-Àustria empaten a 0.
La notícia.
La Sònia crec que no ens sent.
Ella sí, no la sentim nosaltres.
Ah, no la sentim nosaltres, eh? A veure, no.
No se sent ella, no se sent, diu.
No, i nosaltres ella tampoc.
Bé, doncs ara de seguida recuperarem la Sònia. Si de cas saltarem a l'habitual visita, a l'habitual descobriment del Ricard Torquemada.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, que el Ricard Torquemada avui té un titular llaminer que té a veure amb, no em mateu, Tunísia.
No em mateu per què?
Bé, home, perquè segurament l'expectació és ara aquest tio ens ha de parlar de Tunísia de veritat, però és que el titular m'ha semblat tan interessant que hem decidit pujar-ho a la portada del programa.
No sabia per on anaves. La pitjor selecció del Mundial, per mi. Després de dues jornades, sense cap mena de dubte. És veritat que no ha tingut el context adequat per comportar-se millor competitivament amb la destitució del seleccionador Lamouchi després del primer partit, l'arribada d'Hervé Renard al segon, però vaja, si repassem, Qatar ha fet el seu primer punt a un Mundial, Curaçao ha fet el seu primer punt a un Mundial a la seva estrena, Cap Verd a la seva estrena, dos punts, Aràbia Saudita va empatar amb l'Uruguai, un altre dels equips decebedors, però va empatar contra l'Uruguai, Haití va competir el primer partit contra Escòcia cara a cara, Haití que també està eliminada, però és que Tunísia va perdre 5-1 contra Suècia i 4-0 contra Japó. Japó amb el fre de mà posat, és a dir, Japó gestionant la situació. Però és que també és veritat que a vegades no tenim temps per mirar les 48 seleccions en el seu context, perquè l'últim partit que va jugar amistós va perdre 5-0 contra Bèlgica i anteriorment 1-0 contra Àustria. És a dir, que dels últims 5 partits ha fet un gol aquest contra Suècia, que a més arriba en un out lateral i una segona jugada, un gol de Rekik al central. Vull dir que no és cap sorpresa que Tunísia hagi tingut aquest comportament. Ja venia tocada de la Copa d'Àfrica, on va quedar eliminada a vuitens de final contra Mali, destitució de Trabelsi, l'arribada de Lamouchi al març, ara aquest canvi a mig mundial, vull dir, un despropòsit permanent per una selecció que havia destacat defensivament a la fase de classificació perquè no havia rebut cap gol, li havia costat molt sempre en atac, però, vaja, un equip amb tres centrals, però molt, una selecció molt contundent defensivament, en atac tot joc directe, a veure què despenja el davanter i què aprofita la segona línia, molt poques arribades, probablement el millor jugador Meibri, aquell migcampista que ha estat al Sevilla, ara al Barley, però, vaja, que ha d'estar tristíssim perquè la selecció i el joc no, ni el pla l'han acompanyat. Ja se n'ha acomiadat i encara els hi queda jugar contra Holanda, que és la líder del grup. Per tant, encara aquest balanç d'un gol a favor, 9 en contra, podria augmentar.
Les àligues de Cartago, que no han alçat el vol, i com diu el Ricard, ja no l'alçaran en aquest Mundial.
Fixa't, Jordi, que eren tercer Mundial consecutiu de Tunísia, i que Tunísia és una selecció històrica africana, perquè és la primera africana que va guanyar un partit del Mundial, el 78 contra Mèxic. Vull dir que és veritat que no han passat mai de la fase de grups, però vaja, que és una segona fila línia africana que ha tingut cert ressò últimament als campionats del món.
Bé, és duríssim que entre 48 seleccions, que no són poques, i després de només 10 dies de Mundial, Ricard Torquemada, una veu, una autoritat, digui que ets la pitjor selecció del Mundial, i això ens ha cridat, m'ha cridat l'atenció.
Si canvio l'opinió en el que queda la segona jornada, t'ho actualitzo, però ara mateix crec que té poca competència.
Aquesta és la percepció que té el Ricard de Tunísia. Com a bielcista de pro, et vull preguntar per l'Uruguai de Marcelo Bielsa, dos empats, vaja, el partit d'ahir contra Cap Verd, molt emocionant però no autèntic despropòsit. És estrany en un equip de Bielsa veure tants fils penjant.
Sí, bielcisme descafeinat totalment,
És veritat que no tindria la millor generació de jugadors uruguaians, tampoc
però,
ens enganyem.
Però és veritat que tampoc es veu el segell de Bielsa pur, l'essència. O sigui, és un equip que, per exemple, regula la pressió. També és veritat que ha jugat contra dues seleccions que li han plantejat el pitjor escenari tàctic, que és tenir la pilota i haver d'atacar amb espais reduïts, perquè el migcamp Fede Valverde, Bentancur, Ugarte és un migcamp de desplegament, un migcamp amb talent, no hi ha Dere Arrascaeta, que probablement és el jugador que et podria donar més coses per dintre, entre línies, i ha tirat molt de les bandes. Canovio i Maxi Araujo potser han estat els millors jugadors, però li ha costat molt a l'Uruguai no només atacar, sinó mantenir certa regularitat amb la pressió, que és el que més rendiment li pot donar. Ara bé, contra Espanya es trobarà en un escenari tàctic i un context de partit molt diferent al que ha tingut contra Cap Verde i Aràbia Saudita. És l'única esperança que l'Uruguai pugui ressorgir, perquè Bielsa torna a estavellar-se, fa la sensació, en un campionat del món.
Molt bé, doncs el Ricard, una mica trist per aquest Bielsilsma descafeinat i molt contundent amb Tunísia. Són els dos descobriments del dia a falta de l'última jornada per totes dues seleccions. Ricard, demà més, gràcies.
Gràcies, Jordi, adéu.
I hem recuperat des de Chattanooga, Chuchu, la Sònia Gelmà, que va clarament en rodalies avui.
La notícia.
Doncs sí, em sentiu, eh? Ara sí, em sentiu, eh?
Ah, l'estació de França.
Hem canviat d'ubicació, ara som dins de l'estació de Chattanooga, i aquí sembla que la cobertura és una mica millor. Estem amb la notícia, d'acord? Doncs la notícia és aquest segon punt de Cap Verd. L'empat davant d'Uruguai es deixa amb opcions de passar a la segona fase en la seva primera participació en un Mundial. De fet, qui queda en un paper incòmode és precisament Uruguai, i ara crec que ho comentàveu amb el Torquemada, la selecció de Bielsa, que en funció del que faci divendres nit contra Espanya pot quedar directament fora del campionat. Ara bé, després d'aquest punt, segon punt de Cap Verd, les
Ai, que patirem avui amb les connexions. A veure si la podem acabar de recuperar en condicions. Mentrestant, Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb la Sònia repassarem la resta del mapa informatiu esportiu d'aquest dilluns. Sònia, què ens expliques?
El Barça de bàsquet rep a les 8 del vespre el València en el tercer partit de la final de la Lliga ACB. La sèrie es troba ara mateix empatada a 1 amb el factor pista favorable als blaugrana. El partit d'avui entre el Barça i el València el podeu seguir, com sempre, la transmissió del Tot Gira amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes, aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. I avui s'ha presentat a Manresa el partit de la selecció catalana masculina absoluta, que jugarà diumenge al Nou Congost davant la selecció de la Gran Bretanya. El seleccionador català, Jaume Pons Arnau, ha donat una llista de 16 jugadors, entre els quals hi ha Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí. Però, segons hem pogut saber, la Federació Espanyola no els autoritza a jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA de classificació per al Mundial i no volen que arribin a la concentració amb una possible lesió.
Us pensava que això era patrimoni del futbol, que ens vetaven els internacionals catalans, però veig que amb la Federació Espanyola de Bàsquet passa tres quarts del mateix.
En futbol, avui el president del Parlament, Josep Rull, ha rebut el Sabadell en un acte que ha servit per tancar les celebracions i reconeixements per l'ascens assolit a segona divisió.
A aquesta hora no ens consta que el porter del Sabadell, l'inefable porter del Sabadell, Fuoli, hagi tingut cap gracieta en aquest acte institucional. Per tant, podem donar per acabats els actes de celebració, merescuts per altra banda, i alegres a més no poder a la capital vallesana per aquest retorn a la segona divisió.
Mentrestant, el Girona encara està pendent de tancar l'entrenador del primer equip per la temporada que ve, malgrat que tot apunta que serà Quique Álvarez, que fins ara dirigia el filial. El seu germà Òscar li farà de segon.
Seria una bona decisió del Girona, gent de compromís i eficàcia provada, els germans Álvarez, d'altra banda els fills, tots dos del gran Quique Costas.
En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació del contracte del jugador Blaž Janš per dues temporades més, fins al 2030. El Barça de futbol sala té demà la primera oportunitat de guanyar la Lliga. Visita la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la final amb un 2-0 favorable a la sèrie. I en hoquei patins, l'Igualada prepara el partit transcendental de demà a la pista del Liceu de la Corunya en el cinquè definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga masculina.
Hem quedat amb el jugador de l'Igualada, amb el Marc González, que ahir va fer dos gols en el quart partit que, de manera jo diria que inesperada, però sobretot molt meritòria, ha fet que l'Igualada forci aquest cinquè partit i, per tant, que es jugui la Lliga d'Hockey Patins, l'Hockey Lliga, a una carta demà a Riazor.
El dia després d'una importantíssima victòria de Marc Márquez a la República Txeca, el campió i altres pilots s'han quedat al circuit per fer la primera prova oficial de les motos de l'any que ve amb els pneumàtics de l'any que ve, una prova a porta tancada. A partir de demà, Márquez marxa als Països Baixos. A partir de demà començarà a defensar la victòria aconseguida l'any passat i a partir d'aquest cap de setmana MotoGP suprimeix els dispositius d'alçada que les motos usen a les sortides com a mesura de seguretat.
Gran, el tro de Cervera, que en un 3 i no res ha baixat de 100 a 40 punts el desavantatge, com ell mateix va dir, amb mig mundial per davant està 40 punts, no pot descartar-se per res. Si Márquez diu que no es descarta per res, doneu per fet que la lluita pel desè títol mundial de la seva carrera està més que servida.
I d'altra banda, triomf de Paula Blasi a la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, la ciclista d'Esplugues consolida una figura mundial i ja mira el Tour de França que es disputarà de l'1 al 9 d'agost.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns quan Bernat Messi n'ha tingut un altre.
Doncs sí, després de rebre una bona passada de Lautaro que l'ha deixat a l'interior de l'àrea, Messi ha vist com per darrere apareixia a la cama d'un jugador d'Àustria que ha tocat la pilota justet per desviar-la i fer impossible ni tan sols el xut del capità de l'Argentina, que encara tinc la sensació que té al cap present el penal fallat al minut 8.
Aquesta era per rematar-la amb la dreta. Li hem vist fer centenars de gols així, com si bufés i fes ampolles. Avui ha estat un pèl lent, com diu el Bernat, i de moment l'Argentina i Àustria continuen empatant a 0 al 20 de la primera part. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns que té, Sònia, una pregunta per la nostra audiència.
Com sempre, podeu participar, deixar els vostres comentaris a Twitter i a Instagram del Tot Costa. La pregunta d'avui és: Oyarzabal seria una bona opció per al nou del Barça? Opció sí, opció no, podeu votar ja a les xarxes del Tot Costa.
Des d'ara i fins als vols de les 8, quan cedirem el testimoni al Tot Gira del València-Barça, el tercer episodi de la final de la Lliga ACB, Macià, Lloberes, Oriol Rodríguez i companyia. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una edició de Butxaca del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del senyor Daniel de Sanabra. Dani, bona tarda.
Senyor Jordi Acosta, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
I amb les... Com diu, com riu el Bernat? I amb
tot
les...
va començar amb Berenat de Soler.
Bé, aquí va començar Daniel tot. De Sanabra, sí, sí, sí. I Anaïs de Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Bona tarda, senyors.
Tot bé?
Tot bé.
Avui l'Anaïs... estranyament ha fet tard, perquè és una dona puntual.
Sí, sí.
No seria el Dani, perquè ens entengués.
He corregut, per la diagonal.
Escolta, avui l'Anaïs podria haver vingut a les 7:23 i no hagués passat res.
Quan m'has donat pas, aquí estava, Costa. Vull dir que aquesta part l'hauries pogut estudiar.
No, sí, el que em sap greu és que hagis corregut per la diagonal. Avui que estem a 48 graus a l'ombra.
Li hagués donat tants de tornar a casa i tornar a venir.
I a tu també.
Certament, sí.
T'hauries pogut anar a passejar el Wilson.
10 vegades.
Va, que és tardíssim i hem d'entrar en matèria.
Tot costa una dècada.
Rafinha, bona tarda.
Bona tarda.
Este verano tenías otras ofertas, incluso algunas superiores económicamente. ¿Por qué eliges venir aquí al Barça?
Porque era un sueño de niño. Yo tenía un sueño, primero de jugar por el club y segundo por vivir en la ciudad. Me encanta la ciudad de Barcelona y bueno, viendo muchos brasileños pasar por el club y bueno, hacer grandes cosas, me gustaría hacer también lo mismo que él.
Tot costa una década.
Somni d'infància de Rafinha era jugar al Barça i l'ha complert amb escreix. Segurament també era triomfar amb el Brasil en un Mundial i això ara mateix, per culpa de les lesions, ho té bastant més pelut. Després en parlarem, però ara hem de parlar de la Minya Mal.
MGC Music.
El Mundial al tot costa.
Ara ja sí, hem passat per Chattanooga, Chuchu, l'estació de França, des de la Sagrera. Sònia Gelmà, bona tarda de nou.
Sí, ara ja estic aquí al costat vostre. Sí, sí, han anat morint diversos aparells i ara sembla que hem salvat això i és el que hi ha. Si us arriba bé el meu so, ja en tenim prou.
Alt i clar, impecable.
Perfecte.
Necessari, a més, per explicar-nos que Espanya va golejar i l'Aràbia Saudita, en part gràcies a una primera part marcada per l'actuació d'Oyarzábal, que va ser triat MVP, que després en parlarem, però també per la titularitat, la primera en aquest Mundial, de Lamine Yamal, que no va fer presoners tampoc.
De fet, si te'n vas a jugador determinant MVP del partit, segurament és Oyarzábal, perquè fa l'assistència del primer gol a Lamine i després marca el segon i el tercer, però la cara d'Espanya, qui la canvia, és sobretot la presència de Lamine Yamal, molt més vertical tot el joc de la selecció espanyola i l'aportació de Lamine, malgrat que potser no està encara al 100%, és evident que és molt gran en aquesta selecció espanyola i que és la seva gran figura, el seu gran crac. Lamine marcava el minut 11 i és veritat que a la mitja hora de partit ja la selecció espanyola guanyava 3-0 a l'Aràbia Saudita, que probablement és el normal. El que passa que després del que havia passat amb Cap Verd hi havia molts nervis, diria jo, a l'expedició de la selecció espanyola.
Doncs Espanya, que ahir sí que va fer la feina, i a més De La Fuente va ser quirúrgic amb Lamine Yamal. El necessitava per guanyar el partit i el va utilitzar el just i necessari per deixar-lo vist per sentència al descans. Dani, Anaïs, què us va semblar el partit d'Espanya, però sobretot aquesta primera actuació, traient el quart d'hora del primer partit de Lamine Yamal?
Doncs que és l'Espanya de Lamine. Ja ens ho imaginàvem, ho intuíem, però en el moment en el que el veus sortir, crec que encertadament de titular, perquè jo sempre he pensat que et genera més estrès haver de sortir, doncs, com en el primer partit contra Cap Verde, 20 minuts per procurar donar-li la volta al resultat, que no pas ser titular des del principi. Se'l va veure motivat, se'l va veure com es diu, picat, no?, entre cometes, per tot el que s'ha dit durant aquests 6 dies, que se n'han dit de molt grosses, i molt còmode. Em va agradar el gest de La Fuente canviant-lo al descans. Crec que està bé, perquè ja el veies en alguns moments bé. De fet, amb la celebració del gol, ja fa una cursa que pràcticament s'estampa contra el córner abans de celebrar-ho. I jo, sincerament, el vaig veure molt bé i no tinc cap mena de dubte que jugarà els 90 minuts contra l'Uruguai en el tercer partit.
Sí, aquí hi ha dues reflexions, des del punt de vista de Lamine i des del punt de vista d'Espanya. Des del punt de vista de Lamine, és el que ha dit l'Anaïs, estic completament d'acord. Crec que canvia moltíssim, qualsevol equip canviaria moltíssim amb Lamine o sense. Ell, no només com defineix, a mi el que m'agrada és com passa la pilota, com fa jugar els companys. A la primera acció ja trenca la cintura a un rival. Tot això jo crec que no gastarem gaires minuts a ràdio més, perquè no, vull dir, la gent ja ho sap.
És capacitat d'intimidació. És a dir,
clar, que hi vagin tres tios, que hi vagin tres tios.
Com diu la Sònia, ahir el que va fer més coses tangibles és Oyarzábal, que va fer un gran partit, i jo estic d'acord que va ser l'MVP, però la capacitat d'intimidació de Lamine, que la primera jugada del partit en té tres al damunt, sí, no la té cap altre jugador.
Però, per mi, des del punt de vista d'Espanya, és preocupant, i això ho he dit també del Barça en alguns partits, de la Copa del Rei, per exemple, que tu depenguis tant de Lamine. És a dir, és normal. No, és que Lamine és tan bo que tothom dependria de Lamine. Vale, però és normal dependre de Lamine contra França o contra Argentina. Però si tu depens tant de Lamine contra Cap Verd i contra Aràbia Saudita, per mi tens un problema. És a dir, si un equip és seriós, és competitiu i és dels dos o tres suposadament candidats principals a guanyar el títol, jo crec que no pots viure tan penjat de la cama esquerra de Lamine Yamal, de la mateixa forma que he dit al llarg de l'any, que no pot ser que la ronda 1 o 2 de la Copa del Rei hagis de posar Pedri i Lamine, tal. Contra el Madrid, evidentment, el Bernabéu, que pobre, no estava bé, clar, completament. Però en partits que potser no ho necessiten, jo, si fos Espanya, estaria preocupada. Escolta, haig de dependre de Lamine Yamal en partits contra aquest tipus de rivals.
Jo estic d'acord amb tu, de fet, ho he dit a l'inici del programa, però el repte és com fer-ho perquè un jugador que, no només Lamine, altres grans jugadors que et marquen tant la manera de jugar de l'equip, que l'equip gira al voltant seu no n'acabis depenent quan no hi són. Jo no sé si algú ha trobat la fórmula amb, vaja, Messi no la vam trobar mai i amb...
Però és diferent perquè quan no hi era Messi, parles del Barça?
Parlo del
Barça. Quan no hi era Messi, es notava molt, però hi havia Suárez i Neymar en una època, sí. O hi havia Iniesta i Xavi, o hi havia Villa o Pedro, però és que a Espanya...
El que vull dir és que no necessàriament canvia el rendiment, perquè com tu dius, en l'època de Suárez i Neymar podien fotre un hat-trick cada un. És més com canvia el comportament de l'equip.
La intimidació que et genera la
mina. És una mica difícil.
I el Barça és que... Quin substitut tenia aquesta temporada? Rooney, que no tocava... Vull dir que també és important saber qui...
Aquesta temporada, ni la vinent.
Ni la vinent.
Hi haurà altres jugadors, millors o pitjors al voltant, però substituts de la mina no n'hi ha. Sònia, precisament havíem d'escoltar la mina de la Fuente després d'aquest Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
Sí, de la MIT, a mi em crida l'atenció sobretot el que explica del que suposa per ell ser avui aquí a un Mundial. Parlaves abans que pràcticament amb el mateix dia tots dos, ell i Messi, han marcat el seu primer gol en un Mundial amb 18 anys. Però li en queden 5 per endavant de Mundials, no sé si arribarem. Però és que fa 4 anys, quan Messi guanyava el Mundial de Qatar, ell... Estaba clase, yo expliqué así.
Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
¿A quién se lo has dedicado el gol?
A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
Sempre un record per Mataró i per Rocafonda.
Va recuperar la celebració, eh?
Sí,
va recuperar el 3-0-4.
Sí, ho explicàvem ahir al Tot Gira.
Estem en un escenari encara més global del que ja té la Minya Mal i està bé.
Està bé, ens agrada aquesta celebració.
Què més, Sònia?
Clar, el dubte ara és... El primer partit va jugar 25 minuts mal comptats, ahir en va jugar 45... I quan se jugarà el pròxim? Primer de tot, De La Fuente admetia que si el partit hagués anat malament l'hauríem forçat una mica més, és a dir, estava per una mica més de 45, i pel que sentireu ara ja apunta que si Uruguai la cosa va justa en seran 90.
Si el resultat hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
Aquest és Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, referint-se a la seva estrella. Bernat, mitja hora de l'Argentina a Àustria, 0-0. Messi en podria portar 3 i no n'ha fet cap.
Sí, ara amb una última oportunitat, després d'intentar fer una assistència de gol cap a l'arribada d'Enzo Fernández, ha sortit el porter, el refús l'ha agafat el mateix Messi, amb la seva cama bona, amb l'esquerra, i el xut, però l'ha acabat bloquejant un defensa al cor de l'àrea. A Messi se'l veu amb ganes de refer-se una mica de l'errada del penal. Hi ha molts primers plans avui de Messi, l'hem vist després de la pausa d'hidratació, com mirava cap al cel, com esbufegava, com apretava una miqueta les dents. Hi ha la sensació, perquè el Messi visual el coneixem, aquella gestabilitat que té ganes d'esborrar una miqueta doncs aquest mal gust de boca que li ha quedat pel penal fallat, i com deies tu, acaba de tenir una nova oportunitat, no ha sabut en fi, apuntar bé i col·locar bé la pilota cap a la porteria, tot i que tenia bona opció de fer-ho.
Ja he vist un aficionat austríac a la graderia que s'ha pintat a la panxa Messi Hu, sí. I no sap l'error que ha comès, perquè Messi en pot fallar 3, però segurament no en fallarà 4, i l'aficionat s'haurà de posar la samarreta i tapar el...
Que vindria a ser una mena de Leo què?
Això.
Messi Hu...
Messi qui, sí.
Sí, sí. He vist també una pancarta, en aquest cas d'uns aficionats argentins, on recordaven la figura de Maradona, avui,
sí?
Avui que fa
sí,
just
senyor.
40 anys, 40 anys exactes, de l'exhibició de Maradona contra Anglaterra, amb el gol, valgui la redundància, maradonià, sí. també, però, la mà de Déu, que potser no és tan exemplar.
Home, estaria bé que Messi, per compensar aquestes tres primeres errades, es marqués un encara Messi ara per celebrar el 40è aniversari d'un dels millors gols de la història dels Mundials. Bé, hem parlat de la...
Empat a zero, tot això, sí, empat a zero entre Argentina i Àustria.
Us ho farem saber quan marqui Messi, que jo crec que no falta gaire. Hem parlat de Lamine Yamal. Us vull preguntar, perquè avui ho preguntem a la nostra audiència, per Oyarzabal. Dos gols i una assistència ahir. És clarament la referència golejadora de l'equip de la Fuente, de l'equip espanyol, tot i que no és exactament un nou, o no és un nou de carrera, per dir-ho així. Avui preguntem a la nostra audiència si, tenint en compte que de moment no està reixint l'interès per Julián Álvarez, vés a saber si el Barça té en cartera algun altre primer espasa nou, us semblaria una bona opció pel nou del Barça?
A mi sí, jo ho vaig dir ahir amb veu alta a la redacció, no me n'amago, em sembla que és un...
Oyarzabalista.
Sí, és un jugador que el trobo interessant, que a part crec que és evident que la Real Societat no ho posaria fàcil, però el valor de mercat crec que estava al voltant dels 25 milions d'euros.
La clàusula són 75, eh?
Però el valor de mercat, vull dir que tu aquí pots jugar una mica aquí si t'interessa.
Seria una gran sorpresa que el Barça truqués a la Real. Escolti, m'interessa Oyarzabal.
Per això dic que no crec que la Real Societat...
Doncs mira, ara Transfer Market diu que val 25,
sí,
eh? Em sembla...
però bé, com per... Que és una mica la guia, no?, dels mercats futbolístics.
Menys quan et vol el Barça.
Sí, que aquí ja es multiplica tot per més. Però em sembla un futbolista prou interessant i una opció a valorar si finalment Julián no pot fitxar pel Barça.
Jo fa cares.
Sí, faig cares perquè reconec els mèrits d'Oyarzabal, però per mi és baixar molts graons. Tampoc és que Julián sigui el millor del món, no hagi fet la millor temporada de la seva vida, però és baixar uns quants graons. També és veritat que és baixar uns quants graons econòmics i que seria més assequible, però jo pensaria fitxar Oyarzabal si s'hagués quedat Lewandowski i marxés Ferran. Perquè per fer de Ferran, és a dir, per ser un davanter centre, de vegades suplent, de vegades titular del Barça, el veig. Jo, per ser el nou que ha d'obrir la nova etapa després de Lewandowski, a mi em genera dubtes, que potser són dubtes classistes o estúpids per part meva, perquè potser Oyarzabal faria uns números extraordinaris. Però jo crec que el Barça hauria d'aspirar a alguna cosa més potent, doncs, des del meu punt de vista.
Un sí de l'Anaïs, un no del Dani. A veure què en pensa la nostra firma d'avui.
La firma.
Avui la de Jean-Marie Dongu, que debuta al Tot Costa. Hola, Jean-Marie, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvingut
al... És el meu debut, avui.
Sí, debutes al Tot Costa. El Jean-Marie l'haureu pogut seguir amb el Gerard Romero, a Gijantes, a Fanzone, i ens fa molta il·lusió que ens acompanyi també durant aquest Mundial, perquè ja veureu que les seves opinions no són... Vaja, que no està allà a l'hora de parlar. Per exemple, Jean-Marie, l'actuació d'ahir d'Espanya, després de l'ensopegada contra Cap Verd, et fa pensar que és allà mateix com una de les favorites per guanyar aquest Mundial o no?
Bueno, per mi mai ha canviat, eh? No va fer un bon partit el primer partit, però jo
per crec tant,
que
per tu és favorit, eh?
Sí, és la tercera per mi. Jo no he canviat. Fins que no arribi a l'enfrontament directe amb les grans seleccions, jo no canvio.
I les
jo
dues primeres?
França, Portugal i Espanya.
Molt bé, per aquest ordre.
El meu problema amb Espanya és que si no arriba la minja mal bé, jo crec que és molt difícil que Espanya guanyi el Mundial, si una versió brutal de la minja mal. Però jo crec que encara té possibilitat si arriba bé la minja mal.
Perquè, home, la mitja part d'ahir no va estar malament. És evident que no és el millor Lamine que hem vist, però no va estar malament,
ell,
no?
Amb ell canvia tot.
Sí, canvia totalment.
Tot. Amb ell, sí, la seva presència ja et dona moltes coses. Que s'equilibri, no va ser el millor partit de Lamine, però ja allibera els seus companys, condiciona tot, i això es parla del talent que té ell. Jo crec que és l'argument ofensiu d'Espanya real. Si Espanya vol guanyar el Mundial, ha de ser amb Lamine a una versió superlativa.
Pel que fa el col·lectiu, ahir, clar, evidentment, pitjor que contra Cap Verd era impossible, però no sé si l'Aràbia Saudita et serveix com a barem o vols esperar més endavant per saber de quin peu calça.
Jo m'espero més endavant, no? Allí va ser una mica sparring, la veritat és així. Aràbia Saudí va durar 10 minuts fins al gol de Lamine, va ser un partit plàcid per Espanya. Jo crec que va jugar millor Espanya, va moure millor la pilota, una mica més de velocitat en pilota. Dani Olmo va fer un molt bon partit, és el que va trobar espais contra bloc baix. Dani Olmo sembla un jugador impressionant. Va ser un bon partit d'Espanya, cap dubte de que Espanya té nivell per jugar millor a futbol. Però jo, la meva dubte és, hi ha jugadors que Rudi, per exemple, va fer un bon partit allí, però encara està una mica tieso. Si Lamine està a 100%, jo tinc dubte a veure com arriba Nico Williams. Tot això són les meves dubtes, però jo crec que Espanya, quan col·lectivament està bé, juga molt bé a futbol. Això és la meva tercera favorita.
Has parlat d'uns quants noms i no n'has esmentat un que te'l vull preguntar, en virtut que tu en el teu moment eres davanter centre, Oyarzabal. Què?
Pel Barça, no? Estaràs pensant?
Bé, és el que preguntem avui als oients. En la hipòtesi que no pugui ser cap gra de les grans... de les primeres espades com a nou, ni Julián, ni Kane, ni... bé, no sé si n'hi ha alguna més en cartera del Barça,
sí,
què et semblaria?
Hi ha Isaac, que també em sembla per condició em sembla un jugador... el millor davanter per condicions, ho té tot.
Hosti, però dic, perquè si no pots entre que ha estat lesionat i que em van pagar 140 milions, no ho vulguis saber.
Ara és el moment.
Ara sortiria baratet.
Ara és el moment, sí. Baixa una mica, no? Perquè diuen, no, ha fet una mala temporada, i baixa una mica el preu. Però no, si no fitxem a un davanter top mundial, no fitxem un segon nivell. Jo crec que no cal fer això. Si ha fitxat el Gordon i si es queda Rafinha, ja pot jugar Gordon i Ferran de davanter centre. Jo crec que Oyarzabal és un bon jugador, amb la selecció ho fa molt bé, però jo no crec que sigui un jugador que et porta a següent nivell, que dona aquest salt de qualitat a un equip gran com el Barça. O sigui, és un bon jugador, però seria un compliment pel Barça, no al jugador del davanter centre del Barça. Jo no li veig a Oyarzabal nivell Barça top.
Molt bé.
Però, doncs queda... però jo no fitxaria un jugador que vingui a ser a veure com surt. Tal. Jo crec que el Barça ha d'acertar un nou i ha de ser molt important, perquè això marcarà el futur del club.
Doncs queda claríssima l'opinió del Jean-Marie Dongu, ja veieu que ho té tot bastant clar i l'anirem saludant durant el Mundial per veure què li sembla tot plegat. Jean-Marie, una abraçada i moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tu, gràcies, adeu. En Argentina
nació. No calia ser Einstein per saber el que passaria, Bernat.
Doncs que Messi acabaria marcant, i així ho ha fet al minut 38, després d'iniciar ell mateix la jugada amb una acció al mig del camp. La pilota ha continuat, s'ha obert fins a la banda esquerra, hi ha hagut una assistència d'Enzo Fernández, l'ha deixat passar molt intel·ligentment Thiago Almada i ha rebut la pilota a la frontal de Leo Messi, i amb un d'aquells xuts clàssics des de la frontal amb la cama esquerra, com tantes vegades l'havíem vist rebent la passada de Jordi Alba, en aquest cas doncs no és Alba, sinó que és Enzo, ha engaltat la pilota i ha marcat el primer gol del partit. Som al 41 de la primera meitat, guanya l'Argentina per 1-0. Gol de Messi, espectacular com han anat tots els jugadors a celebrar-ho i a consolar-lo, com volem dir. Veus com ets tan bo que pots fins i tot fallar un penal. Golàs de Messi, guanya ja l'Argentina.
Ho has comentat, que es converteix en el màxim golejador de...
No, ho aprofitem ara per comentar-ho. Amb aquest gol són ja 17 gols en campionats del món, en mundials, i per tant supera a Klose, el jugador alemany, que de moment estava empatat amb Messi, després del hat-trick de l'argentí contra Algèria. Ara ja és l'home que més gols ha fet mai a la Copa del Món, el màxim golejador de la competició en la seva sisena aparició.
El que passa és que té la competència com a jugador en actiu d'Mbappé i fas la sensació que per l'edat d'Mbappé se l'acabarà. Crec que Mbappé en du 14 i a més juga aquesta nit.
Ui, per empatar-lo.
Home, li
caldria
fet
un hat-trick.
Val, anava a dir cony.
Sí, li caldria un hat-trick, sí.
Per ser bastant durets, bastant durs els jugadors d'Àustria, eh?
Messi, Hu.
No s'estan per...
S'ha posat la samarreta ja, el de Messi, Hu?
Probablement, si no ens l'han tornat a ensenyar.
Ha marxat.
Va, tenim una oyarzabalista, dos no oyarzabalistes, el Dani i el Jean-Marie Dongu.
Amb la gent que es diu Jean-Marie em porto molt bé, sempre. Sempre tenim les mateixes opinions.
Va, tira, tira. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola.
Està jugant, el Sanabra avui.
No. Ja ho veig, ja. Ja el sento, vaja.
Seria una bona opció pel nou del Barça, sí o no?
Doncs no, 59% que no, 41% que sí. El Damià diu, jo, ni com a opció low cost, que a sobre tampoc ho és, el fitxaria molt per davant, fins i tot jo aniria per Budimir. El Jordi Duran diu, el perfil no és el d'un nou de referència, depèn de quin jugador estem buscant suplir, no té el mateix perfil que Lewandowski, a què volem jugar, llavors podríem parlar de amb qui hem de jugar i a qui hem d'anar a buscar. El Joan Herrero diu, bon jugador, però ni de lluny és un top mundial. L'Alfonso diu, depèn si és per substituir Ferran Torres, és una magnífica opció. Si és per substituir Lewandowski, doncs no ho és. A Instagram, el Marc diu, la veritat és que s'entén molt bé amb Lamin. El Jaume diu, no, seria un altre Ferran i amb un ja n'hi ha prou. Necessitem un Kane, un Haaland, un autèntic golejador crack. L'Àlex diu, i tant que sí, és un jugador que té gol i que sap associar-se, és molt intel·ligent tàcticament i s'entén amb els jugadors del Barça que hi ha a la selecció. Jo fitxaria Oyarzabal i Budimir com a opció de banqueta i vendria d'una santa vegada a Ferran. El Jonathan diu, té gol i no li tremola la cama a l'hora de xutar. Això sí, no crec que es venguessin gaire samarretes amb el seu nom al no ser mediàtic com altres jugadors. O el José de 8 anys, ja fa un parell de temporades que l'hauríem d'haver fitxat, però crec que té una edat prou bona encara per fer un molt bon recorregut al Barça.
Doncs la nostra audiència, per una proporció de 4-6, no està gaire per la feina de fitxar Oyarzabal en cas que operacions com la de Julián, etcètera, no tiressin endavant. Julián Álvarez, per cert, que de moment està veient des de la banqueta aquest Argentina-Àustria. 1-0 guanyant els argentins, gol de Messi, 7 minuts de fàgit. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Hem parlat de Lamine Yamal. És notícia d'aquest cap de setmana, Sònia, en aquest cas negativa, que un dels seus socis a la davantera del Barça s'ha lesionat. Rafinha, potser difícil per continuar participant en aquest Mundial, tot i que de moment no hi ha notícies concretes sobre l'abast de la lesió muscular que té.
Sí, malauradament no és nou aquesta temporada una lesió muscular de Rafinha i no és nou una lesió muscular de Rafinha a la part posterior de la cuixa dreta. De fet, les tres lesions prèvies van ser també allà. Rafinha va notar una punxada al minut 39 del partit contra Haití. Ell mateix va aturar-se ràpidament, que potser aquí, com que es coneix ja, comença a conèixer bé el seu cos, va acabar frenant que no fos una gran lesió. Va demanar el canvi. Les proves de l'endemà van detectar una petita lesió a la mateixa zona posterior d'aquesta cuixa dreta. De moment, el que és segur és que es baixa per jugar contra Escòcia aquest dimecres. A partir d'aquí, oficialment, no hi ha cap pronòstic de baixa, però havent-hi lesió, per petita que sigui, jo crec que també el podem descartar pels 700, o com a mínim el Brasil el descarten per 700, que s'hi jugarien a principis de la setmana vinent, i aquí a partir d'aleshores anar partit a partit i ser molt optimista que Rafinha es pugui recuperar a temps en funció de si Brasil arriba lluny o no en aquest Mundial.
Molt bé. Doncs mala sort, males notícies per Rafinha, que sigui el millor per ella en aquest Mundial. Anaïs, Dani, no sé si us amoïna en clau Barça, perquè ja ve d'una temporada terrible i en què la seva absència repetida s'ha notat en el rendiment de l'equip, clar, no sembla que la cosa estigui millorant.
No, la veritat és que preocupa, no?, que sempre sigui aquesta zona i lesions musculars. Bé, al final es veu que el Barça doncs, ha fet bé fitxant a Gordon per tenir com a mínim algú que el pugui substituir, tot i que per mi la millor versió de Rafinha és insubstituïble. Crec que s'ha notat moltíssim aquesta temporada quan ell no hi era i quan Pedri no hi eren, més enllà de la pubalgia de Lamine. I seria interessant veure realment què és el que està passant, no? Perquè és molt estrany que siguis tan reincident constantment amb la mateixa zona, la mateixa lesió, tres vegades. No ho sé. No sé si s'hauria de valorar algun canvi en el tractament que s'hagi seguit fins ara, perquè tres vegades...
Però el que està clar és que el que fan el Barça i el que fan el Brasil, cap dels dos funciona, perquè
correcte,
ara porta més d'un mes en disciplina brasilera i tampoc...
I mira que s'ha parlat de la preparació física aquest any.
A mi em preocupa bastant, perquè veig que hi ha com una nebulosa al voltant de Rafinha de coses que li han passat des de la segona volta de la Lliga, on se'n va a Boston, juga aquell amistós en Brasil, torna lesionat... El fitxatge de Gordon, l'altre dia vaig sentir l'Oriol Domènech, que ho deia aquí, ho vam dir en el seu dia també, a mi em va semblar jo vaig aplaudir Deco, molt bé Deco, molt ràpid, i a més ens ha despistat perquè ha fet veure que anava a per Joao Pedro a Londres, a l'aeroport, no sé què, sí, m'interessa molt, llavors tanca Gordon... Però jo, quan el Barça necessita un nou i un central, que et gastis tanta pasta en un extrem, que teòricament serà suplent de Rafinha, a mi em va fer preguntar, bueno, això què vol dir? Vol dir que compten que un Rafinha no es pot confiar i es lesionarà? Vol dir que Rafinha marxa? I a tot aquest còctel li afegeixes la lesió i aquestes declaracions de Vampeta, que sí, ja sé que l'han desmentit, l'entorn de Rafinha i tal, i probablement pues, l'home s'ha tirat un triple o, jo què sé, o ha volgut anar a fer mal o el que sigui... però a mi, no sé, tot el xup-xup al voltant de Rafinha no em fa bona espina, no em fa ser optimista per la propera temporada.
Doncs Rafinha, de moment, de manera negativa, és protagonista indiscutible d'aquest estiu de Mundial i veurem si després també. Anaïs, Dani, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Sònia, fins demà.
Fins demà, vagi bé.
Ens quedem pendents del tram final de la primera part d'aquest Argentina-Àustria amb el Bernat Soler, però hem de parlar un moment d'hoquei. I és que, si ens haguessin dit que la final de l'Hockey Lliga tindria cinquè partit després que el Liceu guanyés l'Igualada per 8-2 en els dos primers, hauríem dit, sí, home, doncs sí, tu, l'Igualada ha guanyat els dos partits que s'han disputat a les Comas, el quart ahir nit, i demà, nit de revetlla, jugarà el cinquè. Tinc en línia el Marc González, autor de dos gols en el partit d'ahir. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, aquesta sensació de sí, home, després dels dos partits de la Corunya, era només nostra o vosaltres també la teníeu una mica?
Aviam, jo crec que nosaltres estàvem fotuts, no? Mm-hmm. Però sí que teníem claríssim que nosaltres juguem amb 6 jugadors quan juguem a les Comas i que passava per fer-nos forts, per creure en el que havíem fet tot l'any i utilitzar aquesta ràbia per empatar l'eliminatòria i forçar el cinquè.
Què ha estat tan diferent de les repassades de Riazor, permetem que ho digui així, els dos partits que heu guanyat molt solventment a casa? Aquest sisè home o hi ha alguna cosa que heu fet diferent?
No, jo crec que l'equip ha estat molt millor. Crec que, evidentment, jugar a les Comas per nosaltres és superimportant i així ho diuen els resultats durant la temporada. Però jo crec que tant el Marc com l'equip en general hem ajustat moltes coses, s'ha vist un equip molt diferent a l'equip que es va veure allà. Jo crec que també, potser el primer dia doncs, va ser un accident, però el segon ens van venir molts fantasmes del que havia passat només dos dies abans, i crec que també tenir una mica més de dies per descansar, netejar, entrenar, ens va venir bé.
En una setmana han canviat moltes coses, suficients per pensar que demà tot és possible?
Home, i tant, no? Jo crec que la nostra posició és molt bona. Al final venim de dues victòries, hem fet dos bons partits, hem guanyat un equip que el que ja havíem guanyat durant la temporada i que ja ens havia guanyat, jo crec que és una eliminatòria que està igualadíssima i que al final ens ho juguem tot a un partit i en un partit tot pot passar i anem amb l'ambició de guanyar-lo.
Ja sé que això ara mateix en la vostra ment és el menys important, però a mi no deixa de crear-me l'atenció que una nit tan especial, ho és a Catalunya la nit de la revetlla de Sant Joan, ho és també a la Corunya, a algú se li hagi acudit a posar un partit demà a 8:45.
Sí, sí. Mira, jo crec que les coses venen com venen i avui llegia que la primera Lliga de l'Igualada la van guanyar Corunya, doncs mira, això és així. El partit que sigui demà, no ho sé, crec que farà que hi hagi més ambient al pavelló. A mi m'agraden els pavellons plens. Pel que m'han explicat, hi haurà un ambientàs, doncs millor per l'hoquei i més entretingut de jugar.
Molt bé, doncs ambientàs demà a Riazor i tant de bo que aquest cop sigui per explicar una victòria de l'Igualada que el coronaria dues dècades després campió de l'hoquei Lliga. Marc González, moltíssimes gràcies i tota la sort del món demà.
A vosaltres, moltes gràcies.
De l'hoquei a Dallas, Bernat, final de la primera part en l'Argentina-Àustria.
Es retiren els jugadors cap a túnel de vestidors. Al descans arribem amb 1-0. Guanya Argentina gràcies a un gol de Messi al 38 d'aquesta primera meitat. Recordem, però, que al minut 8 el mateix Messi ha fallat un penal enviant la pilota fora. Queda tota la segona meitat. 1-0 per Argentina.
Gràcies, Bernat.
De res.
6 minuts i les 8, de seguida anem cap al Palau. La Sonia Oleart no vol de cap manera que acabi sense explicar-vos que Luciano Gauna, el jugador del Barça de futbol sala, s'haurà d'operar d'una greu lesió al genoll i, per tant, se li acaba la temporada, no podrà ser en el tercer partit de la final de la Lliga que el Barça juga demà a 8:15 a la pista del Pozo Murci. El Barça domina la sèrie per 2-0, per tant, si guanya el partit de demà, serà campió. Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5. Gràcies també a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà a les 7 i ara us deixem amb el tot gira del Barça-València, tercer episodi de la final de l'ACB. Ja al Palau, Ernest Macià, Carme Lloberes, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, ja sento de fons ambientats, eh?
Sí, avui estarà ple perquè el soci de tribuna no s'ho vol perdre, però és que està ple de valencians, també. Per tant, guanya, evidentment, l'afició del Barça. Hi ha moral de victòria al cantó taronja i hi ha moral de supervivència al cantó del Barça. I, en teoria, vaja, ara mateix el Palau fent onejar les senyeres i les banderes del Barça, és que fa un goig que jo no recordo, és espectacular.
Bonic, bonic, sí. Representa que fem, no, entre aquí i València ja no sabem qui té les banderes més maques.
De seguida, episodi 3 d'aquest València-Barça, el tot gira, sintonia de Catalunya Ràdio. Macià Lloberes, pilota vostra.
El Palau Blaugrana cantant a capella l'himne del Barça, retrunya amb força, el factor Palau ha de ser justament un punt de reverberació des d'on el Barça s'aixequi en una sèrie on clarament el favorit és el València, però on el Barça té elements per incomodar el rival, l'equip de Pedro Martínez. Queden 3 minuts perquè comenci el tercer partit d'aquesta gran final.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
Aquest serà el nostre pou.
Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre POU, Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Segons perquè comenci el tercer partit de la gran final de bàsquet, quan ara mateix sentim les 8, el senyal sonor.